Fa unes setmanes va arribar a les llibreries Lo mig del món, el primer llibre de la prioratina Rosa Vernet. En ell hi reflexiona sobre la identitat, la vida, la família, el paisatge, el territori... En definitiva, sobre el seu mig del món. Com no podia ser d'altra manera, i després de fer un forat a la seva apretada agenda, avui la tenim als estudis de Ràdio Falset. Bon dia, Roser.
Bon dia, Manel.
A casa meva sempre s'ha dit que el mig del món és lo Lloà.
És lo Lloà, sí, sí.
Però hi ha molts llocs que són lo mig del món. Cadascú té el seu mig del món?
Un com a mínim, diguéssim. Sí, jo crec que, a part que per nosaltres tenim clar que en termes objectius és lo Lloà, com que això de l'objectivitat també és molt relativa, subjectivament sí que tots tenim, com a mínim, un mig del món, perquè jo penso que el necessitem. Necessitem estar vinculats amb un lloc, amb tot el que representa el lloc, no només l'espai físic, per sentir-nos viure.
Uh-huh. El llibre reflexiona sobre això, no? Sobre el fet de que la gent no és sense un lloc, ni un lloc tampoc no és sense la gent.
Bueno, si un lloc és sense la gent no ho sabem, perquè si no hi fóssim tampoc no podríem saber si aquell lloc segueix sent un lloc o no. Bé, locubracions a banda, jo crec que sí, que quan parlem, o en tot cas quan jo parlo del lloc i no només jo, evidentment fem referència a la gent que el fa ser tal com és, i també a la gent que és com és perquè habita un determinat lloc.
És evident que el Priorat és un dels teus llocs, també ho és per molts de nosaltres i per la majoria dels nostres oients. És el mateix lloc per tots, però a la vegada és diferent per cadascú.
Sí, per això que et deia, perquè hi ha aquest punt subjectiu i per tant com a subjectes tots som individualitats. El que passa és que som individualitats que tampoc no vivim del 100% aïllades, no? Però sí que és veritat que amb la relació íntima que tu tens amb un espai, i com també amb les persones, vull dir, hi ha una part que és personal, hi ha una part que és molt transferible i que és molt compartida, però hi ha una part que és molt personal i molt íntima, sí.
Malgrat això, hi ha característiques del Priorat que, com deies, no són comunes. El paisatge, el territori, sobre el qual reflexiones bastant al llibre.
Sí, jo crec que, en tot cas, durant tots aquests últims anys, i suposo que també en relació a les relacions que he tingut, a la feina que he fet, m'ha portat una mica a reflexionar d'una manera potser més conscient amb això, no? De què està fet aquest espai, aquest lloc, aquest territori que en diem Priorat, no? De què està fet des del fondo més fondo fins a la part més superficial, no? Perquè jo penso que tant amb els espais, els llocs, com amb les persones, la millor manera de relacionar-s'hi és tenir-hi un coneixement aprofundit. Si tu coneixes una cosa, és el primer pas perquè després la puguis apreciar, la puguis estimar i, per tant, la puguis respectar. Per tant, aquesta mena de feina, entre cometes, o de dedicació a esbrinar què carai som i per què som com som, doncs sí, m'ha ocupat i m'ocupa.
Uh-huh. Sempre has estat al capdavant de les principals lluites en defensa del territori, de la comarca, que aquesta defensa, com diem, també surt al teu llibre. Podem parlar de quan van voler instal·lar una central eòlica al Montsant, o també de l'eterna lluita i batalla per l'aigua del Siurana?
Sí, jo penso, però això d'estar al davant o no estar al davant, això és una bestiesa, perquè jo recordo que a l'època d'aquesta que parles tu ara, que hi havia lo del Montsant, però que també hi havia la Enron i també hi havia el Pla Hidrològic, un periodista va preguntar a un, diu, però davant vostre qui hi ha? No, qui va davant? O qui va darrere? Diu, aquí, diu, no, ningú va davant i ningú va darrere, tots anem uns al costat dels altres. Vull dir que això, parèntesi. Jo crec que precisament això que et deia abans, no? Quan tu coneixes un lloc i t'hi sents vinculat i el vols evitar i vols que s'hi pugui evitar d'una manera digna, és imprescindible lluitar perquè això sigui possible. I per tant, doncs, no hi ha excuses. I per tant, doncs, i és, a més, és una feina que no s'acaba mai. Vam guanyar batalles i jo penso que en continuarem guanyant, però has d'estar sempre alerta perquè, desgraciadament, els interessos molt poderosos que hi ha darrere de moltes no planificacions o planificacions molt ben parides, com pot ser la del Siurana, que és un espoli molt ben calculat, doncs no mos permeten, no mos deixen gaire treva, diguéssim. Pots fer-ho de maneres diferents, vull dir, jo crec que, però el que es tracta és de fer-ho d'alguna manera o altra, d'actuar, perquè jo crec que és important reflexionar, però si no hi ha una actuació al costat, no serveix de gran cosa fer buspalles mentals.
Sobre el Siurana, no? Tu parles doncs, dels teus records al riu Siurana, que també és la part del riu Siurana que potser també és la més desconeguda, no? La part final, que també a vegades normalment és la que sempre ha anat més seca,
sí.
I, que és el tros del Siurana que entre el Marroig, el Molà...
Sí, jo penso que aquí a vegades també, i com sempre s'ha dit, no? I els poders ni saben molt d'això, que si divideixes tens més trumfos per guanyar, no? Amb tota la història del Siurana hi va haver un moment fatídic quan es crea el topograpo, que en el fons també el que fa és escapçar lo que la realitat del que és el Siurana. Tota la comarca del Priorat és conca del Siurana, si no el 100%, el 99,9%. Per tant, tots anem a bocar i bevem alhora d'aquest riu, perquè el Montsant també acaba trobant-se amb la Siurana allà al mig del món, precisament al terme de Lloa, i llavors se diu Siurana tot, no? Per tant, la conca del Siurana va des de que neix la Siurana, i sí que n'hi ha un bocí que no és pròpiament Priorat, fins que desemboca Garcia, que ja és Ribera. Per tant, jo crec que, i amb això sí que ho hem de tindre clar, que és tan riu el que està allà dalt com el que està aquí baix, i el fotut de cara està tan sec el d'allà dalt com el d'aquí baix. Per tant, són pocs, no ens podem permetre el luxe, tampoc de més a més cadascuna pel seu cantó, que ja sabem què passa llavors amb això. I ara hi torna a haver una amenaça en aquest sentit, d'una mena, com deia aquell, de topografo 2.1, o digue-li com vulguis, que es pot tornar a caure en una trampa que és, com sempre, maquiavèlica. Tot i que el Maquiavel no en tenia cap culpa.
En el llibre també hi ha espai per reflexionar sobre la família, sobre el seu passat. Al Marroig, tu ets de Cala Verònica.
Jo soc de Cala Verònica.
I a mi em va agradar molt el capítol en què expliques com t'imagines com era aquesta senyora, la Verònica.
Sí. Sí, bueno, sempre és d'aquelles coses que les persones que, de les quals n'has sentit a parlar o no n'has sentit a parlar, però que en tot cas han deixat molta petja. Han deixat la petja de que la Verònica ha donat el nom a la casa. I com dic al llibre, els homes d'aquella casa són els verònics. Per tant, que una dona, imposant-se, entre cometes, damunt dels noms dels hereus i tota la pesca, hagi donat el nom i que, a més, condicioni el renom que diuen els homes, jo pensava que era interessant. I com que no en sabia gran cosa, doncs és igual, me l'he fabricada jo. I si no n'és vero, com diuen, doncs podria ser veritat. I si no ho és igual. Fet que vol dir la veritat, no? Finalment. El que imaginem també és veritat, perquè ens ho estem imaginant d'una manera verídica.
També dediques uns capítols a l'exili. Tu vas haver de marxar a finals dels anys 70.
Sí, vaig haver de marxar i aquí ho explico una mica, no gaire, perquè penso que explicar batalletes tampoc no és la funció del llibre ni és la cosa que m'entusiasma més de la vida. El que sí que m'agrada, si en parlo, és perquè això em permet parlar d'altres coses, em permet parlar de què representa anar-se'n d'un lloc sense que tu vulguis. Però això ja ho he comentat en algun altre lloc, no només les partides per raons estrictament polítiques són exilis. Quan molta gent del Priorat, i encara ara, se veu obligada a marxar perquè no pot viure dignament allà on voldria, o allà on potser voldria, quan se veu obligada a marxar, això també és un exili, perquè també és per raons polítiques i econòmiques. Per tant, no hi ha tanta diferència. La diferència és que aquell, diguéssim, pot tornar i l'altre potser no. Però que en el fons tenen moltes coses en comú. I llavors, doncs clar, quan tu te'n vas i tornes, doncs això també és tot un procés que és molt interessant. I per això parlo d'això, no per la història, l'anècdota, sinó pel que això a mi em permet pensar i reflexionar.
I també del fet de tornar, no? És a dir, tu marxes d'una manera i quan tornes, doncs tu tornes diferent. Sí. Però el lloc també ha canviat, no és el mateix que quan vas marxar.
Evidentment que no, i per això et dic que és interessant, perquè una mica amb aquest llibre jo el que pretenc també és que, per una banda, hi ha aquesta mena de reglament que és fort i que és fondo, però que hi ha el moviment també, que per tant que són dues coses que creen tensió, perquè és la tensió el que fa que avancin, que creixin i que enriqueixis la teva manera de veure el lloc. Jo penso que no només amb els llocs, sinó també amb les persones, que vull dir que tindre anades i vingudes i canvis de mirades és molt enriquidor, perquè complementa aquella altra feina que deia jo de conèixer molt a fons el lloc, no? Tu pots conèixer molt a fons el lloc, però al final pots acabar fotent dins d'una cova i només coneixeràs allò. és interessant que tu surtis a veure com se veu des de fora i que facis vindre gent, també perquè també es fotin en aquella cova, per veure com ells ho veuen. No? Vull dir, tot això és el que fa rica la diversitat que tenim, que finalment som molt diversos. El Priorat és petit i tot el que vulguis, però és molt divers.
Mm-hmm. I malgrat tot dius que a la vida anem massa de pressa.
Sí, i això sí que és d'aquelles coses que, bueno, que m'hauria d'aplicar jo a la lliçó també, però és igual. Sí, jo crec que una de les, jo penso que una de les estratègies del capitalisme ferotge és fer-nos córrer tot hora. Si ens fa córrer tot hora, doncs no ens dona temps, ni ens deixa que tinguem temps per pair les coses, per pensar-les bé, per reflexionar abans de dir sí a una cosa o abans d'acceptar segons quines propostes, que acaben sent unes engalipades de l'alçada d'un campanar. Per tant, tot el que és anar accelerat, doncs ens perjudica. I tot i així, tot i sabeu, ho continuem fent, perquè tenim aquest desfici que també surt per allà al mig, i per tant, doncs, és una de les contradiccions que arrosseguem. Però sí, si em paro a pensar, i aquest llibre, vull dir, m'ha obligat, en certa manera, també, a no córrer, aquest llibre no s'ha fet corrents, tot el contrari.
Mm-hmm. Una característica del llibre precisament és el llenguatge que utilitzes, no? Hi ha moltes paraules que són molt d'aquí, molt prioratines, per no dir molt marroixanes.
Sí, perquè jo soc quan la gent me diu, has escrit amb el parlar del Priorat? Dic, no, de parlades del Priorat n'hi ha molts. Dic, he escrit amb el meu de parlar, que són marroixanes, poden ser molt arenques, però també n'hi ha algunes que no són ni prioratines. Vull dir, quan jo dic que parlo amb el meu idiolecte és la paraula, que és una paraula bastant horrorosa, però és la paraula que defineix la llengua pròpia d'un mateix o d'una comunitat molt petita, com pot ser la família. El dialecte és l'espai geogràfic i l'idiolecte és el de la persona. Per tant, no és el meu idiolecte, perquè de tant en tant hi ha coses que no són d'aquí, que són, per exemple, de Catalunya Nord, o que són de Mallorca, o que són del País Valencià. Però en general sí, bàsicament és el parlar d'aquí, sí.
Bé, anem acabant. Dir que el proper dissabte el Mig del Món se presenta a Falset i ho faràs acompanyada de la Mercè Folch i la Maria Boigas.
Sí, la Mercè Folch, marroixana il·lustre, sí, periodista que treballa a Catalunya Ràdio, que ens coneixem de tota la vida, ella és molt més jove que jo, però ens coneixem molt, i penso que és una persona que té una mirada i una capacitat d'entendre i de treballar allò sobre el qual parla, que vaig pensar que estaria bé. I la Maria Boigas, que és l'editora, la persona sense la qual aquest llibre no existiria, vinculada també al Priorat, perquè té casa siurana i ve molt sovint i s'estima molt a aquesta terra, també, que per ella també és una mica un mig del món, encara que sigui d'esquillentes. I, per tant, farem una tertúlia a les 3 i a veure què surt. I farem acabat un vermut, esteu tots convidats. Serà la placeta de Neus Català, com no podia ser d'altra manera.
Això el dissabte, dia 30.
Dissabte, dia 30, al migdia, sí.
Bé, doncs, queda dit, tots convidats, suposo.
I tant.
I no res, Roser, moltes gràcies, com sempre, per passar pels estudis de la ràdio a presentar aquest Mig del Món, un llibre que, si una cosa fa, és fer-nos reflexionar.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me una vegada més.